CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Les 8 en punt, bona nit.
RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
309 independentistes i 73 policies. Aquesta és la xifra de persones que inclou la llei de l'amnistia que fa poca estona que s'ha registrat al Congrés. Per tant, ja poden començar els tràmits perquè tiri endavant. Fa només uns minuts que el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, l'ha definit així.
Que esta ley trasciende cualquier lenguaje de contrapartida, de que cede uno y que aporta otro. Con el tiempo nos daremos cuenta y los ciudadanos españoles se darán cuenta de que esta ley es imprescindible para que consigamos en España tener una convivencia política normalizada.
De seguida escoltarem també la resta d'explicacions que ha donat el PSOE. Ara bé, un petit detall. El text que s'ha registrat només el signen els socialistes, ni Junts ni Esquerra. I això sí, amb la diferència significativa que el document final és el que han pactat els de Puigdemont amb els socialistes. Per això Esquerra l'estaria revisant per si hi ha algun punt que no veu bé o hi falta algun dels acords que van pactar amb el PSOE. En uns minuts també repassarem tots els detalls d'aquesta llei. En tot cas, aquest pas necessari per tirar endavant la investidura ha tornat a fer enrabiar també la dreta. El PP ja ha dit que hi posarà totes les traves que pugui i Vox, en aquest cas sobre la investidura, assegura que presentarà una querella al Suprem per intentar aturar o, si més no, dilatar tot el procés perquè Pedro Sánchez sigui president del govern espanyol. I enmig de tots aquests moviments, esclar, avui torna a haver una concentració convocada davant la seu del PSOE a Madrid per 11a nit consecutiva. Ahir ja es va veure que la cosa perdia força, però de seguida també hi anirem en directe per veure quin és l'ambient que s'hi respira després de l'entrada al registre d'aquesta llei de l'amnistia. Ho comentarem en temps de tertúlia amb el director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra, la politòloga i professora de l'UPF, Eulàlia Soler, l'experta en relacions institucionals Isabel Lleuger i l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal. També afegirem a la conversa el catedràtic en dret constitucional i exportaveu del PSOE al Congrés, Diego López Garrido, que també va ser el redactor de l'article del Codi Penal del 95 sobre la rebel·lió. Li preguntarem què li sembla aquesta llei de l'amnistia i si veu bé que el PSOE hagi acabat pactant amb els independentistes. Al marge d'això, embolica també que fa fort amb el cas d'Alejo Vidal Quadras. Avui l'Audiència Nacional ha assumit el cas i l'investiga com a terrorisme. La policia espanyola està cada vegada més convençuda que darrere el tret que va rebre dijous hi podria estar involucrat l'Iran. També ens fixarem en les dades dels delictes sexuals comesos per menors d'edat. Segons la Fiscalia, han crescut un 40% respecte a l'any passat, una dada certament preocupant. I una altra dada ben diferent, però que també ens ha cridat l'atenció, és que els catalans anem al cinema menys de dues vegades l'any. En poc temps de diferència, la freqüència ha caigut en picat. També, com dèiem, en parlarem al No ho sé d'avui. I abans de posar-nos-hi titular pel temps, la nit serà una mica més suau que l'anterior i demà les temperatures seran tan altes com aquest dilluns i fins i tot una mica més en àrees de la costa i del prelitoral. De precipitacions no se n'esperen en lloc del país. De seguida, tot amb més detall, ara són les 8 i pràcticament 4 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Ara sí, la llei de l'amnistia ja està registrada al Congrés dels Diputats. Ho ha fet el PSOE en solitari aquesta tarda quan faltaven 3 minuts per les 6 de la tarda, la llei de l'amnistia, que planteja el perdó per tots els possibles delictes comesos en el procés. Inclou referèndums, protestes i proclamació de la independència de Catalunya entre l'1 de gener del 2012 i fins al dia d'avui.
En total, 309 independentistes que actualment tenen causes pendents amb la justícia i 73 agents de la policia espanyola. Hi ha detalls importants, com per exemple que en queden exclosos els actes que els tribunals tipifiquin com a terrorisme i tinguin sentència ferma. Ara mateix no n'hi ha cap, però hi ha tribunals que mantenen les imputacions per terrorisme.
La proposta de llei són 23 pàgines que s'han estat negociant durant més de 2 mesos i atenció perquè, com dèiem, la presentada en solitari al PSOE no té, per tant, la signatura de Sumar ni tampoc de cap partit independentista. Anem, però, a PAMS. Jordi Armenteres, bona nit.
Hola, bona nit.
Primers detalls d'aquesta proposta, Jordi.
Sí, l'article 1 que diu d'aquesta manera que queden amnistiats tots els actes comesos amb la intenció de reivindicar promoure o procurar la secessió o independència de Catalunya. Després parla de protestes i en un apartat també diu que queden amnistiades les accions realitzades en el curs d'actuacions policials dirigides a dificultar o impedir la realització dels actes. Per tant, els agents de policia que van atonyinar votants l'1 d'octubre. És una proposta que remarca que l'amnistia, el preàmbul, diu que no és nova l'ordenament jurídic espanyol. Cita el mateix constitucional, cita la jurisprudència europea i l'exemple de molts altres països. I, de fet, així ho ha volgut remarcar fa només uns minuts el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
Y que es absolutamente conforme con nuestra Constitución y con nuestro marco legal. De hecho, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado ya en alguna ocasión estableciendo que no existe ninguna restricción para las leyes de amnistía y en nuestra ley, hoy en nuestro ordenamiento jurídico, existen múltiples ejemplos de leyes que incluyen la amnistía y que están plenamente en vigor.
En cap cas apareix a la llei la denominació de l'afer. La guerra bruta policial en queden fora, ho dèieu, acusacions de terrorisme, racistes, antisemites o de qualsevol mostra d'odi. És una proposta que a més modifica tant el Codi Penal com la normativa que regula el Tribunal de Comptes.
Ara bé, com deies, Jordi, aquesta sorpresa d'última hora és que no l'ha signada ningú més que el PSOE. Quina explicació se li dona a això?
Doncs per les discrepàncies d'última hora, d'Esquerra, sobretot. Junts no la signa perquè diu que Esquerra no ho fa. Bildu el que explica és que encara l'està analitzant i el PNB diu que no li han demanat que la signi. Sumar fa uns minuts ha explicat que no ho volien fer sense la signatura de l'independentisme. I el que diu Moncloa i el ministre Bolaños és que hi haurà segur el suport de tots els partits per votar-la i que cada partit ha de respondre ara al per què no la volgut afirmar.
Respecto a la posición de otros partidos y de otras fuerzas políticas, seguro que ellos podrán responder con más conocimiento de causa del que tengo yo.
No es mulla, però remarca que la llei d'amnistia s'aprovarà al Congrés dels Diputats amb 178 vots a favor, tots els de la investidura, menys Coalició Canària. Per tant, i acabaran votant a favor, PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNB i BNG.
Ara de seguida tornem amb tu, Jordi, però com dèiem, aquest text registrat només el signa el PSOE. Junts per Catalunya subscriu, però de principi a fi, aquesta llei de l'amnistia. Qui té més dubtes, però, és Esquerra, que encara a hores d'ara repassa aquesta llei. Els republicans tenen dubtes jurídics sobre alguns aspectes que volen acabar de mirar abans de donar-hi llum verd. Adrià Santasusagna.
Els republicans van pactar amb el PSOE la llei d'amnistia la nit de la Castanyada, però ara s'han vist sobrepassats per l'acord amb Junts per Catalunya. El text que els socialistes han registrat i que ha quedat com a última versió és la que han pactat amb els de Carles Puigdemont aquesta matinada. I ara els republicans tenen dubtes sobre si el que havien acordat amb el PSOE es compleix, sobretot pel que fa als acusats de terrorisme. Esquerra no té clar que, tal com s'ha formulat la llei, entrin dins l'amnistia els casos del Tsunami Democràtic i els CDRs. Per això, hores d'ara, els advocats dels republicans encara s'estan revisant la llei, demanen temps i per tot plegat no han volgut signar de moment la llei d'amnistia que s'ha registrat. Ara bé, Esquerra diu que hi haurà temps durant la tramitació parlamentària per fer esmenes a la llei i que quedi aprovada tal i com demanava el partit.
I com dèiem, amb aquesta llei de l'amnistia registrada ja no hi ha entrebancs polítics que puguin frenar el debat d'investidura. De fet, Francina Armengol ja l'ha convocat, serà tal com s'esperava aquest dimecres i dijous el PSOE que busca una investidura per majoria absoluta i, per tant, divendres, Pedro Sánchez, que ja prendrà possessió del càrrec. Jordi.
Sí, el debat 15 i 16 de novembre, dimecres a les 12 del migdia, arrencarà. Primera votació dijous, també cap al migdia. Necessita majoria absoluta, a priori la tindrà. Si no, aniria una segona oportunitat en què necessitaria majoria simple al cap de 48 hores. Això seria dissabte, però el PSOE remarca, dona per fet, que no ho necessitarà. És un debat que es farà en un Congrés dels Diputats blindat. Hi ha convocatòria reclamant que s'encercli. La presidenta de la cambra, Francina Armengol, demana més prudència als polítics, no diu noms, però se l'entén quan es queixa d'Aznar, Ayuso i Abascal.
Que algunas declaraciones que hemos oído estos días, incluso de diferentes líderes políticos, es más que unir, separan, y creo que eso no es bueno nunca, y más que instar a la concordia, si se instan a la crispación y a la división, y creo que eso tampoco no es bueno.
Hi ha un desplegament de tanques a l'exterior del Congrés per blindar-lo en les properes hores i la policia identifica molts ciutadans que es mouen per tota aquesta zona.
Gràcies, Jordi. En parlem amb més calma d'aquí a una estona. La tertúlia del 9C. Fins ara.
fins ara.
I com dèiem, investidura doncs dimecres i dijous, abans, però, Vox, que intentarà aturar-la, el partit d'extrema dreta, que presentarà demà una querella al Suprem contra Pedro Sánchez, en què demanarà mesures cautelars perquè el tribunal paralitzi la investidura. Per tant, veurem si el Suprem es pronuncia o no abans que comenci el ple. Mentrestant, i per onzena nit consecutiva, centenars de persones es concentren ja davant la seu del PSOE a Madrid en contra de l'amnistia. Avui té un interès especial perquè, com dèiem, ha estat el dia en què s'ha presentat definitivament aquest text. Unes concentracions convocades per xarxes socials i també per grupuscles d'extrema dreta. Anem cap al carrer Ferraz de Madrid en directe. Roger Perciba, bona nit.
Sí, bona nit. Aquí l'ambient al carrer Ferraz es va escalfant. Aquí va arribant gent des de les 7 de la tarda, des de fa una hora. Podem parlar ara d'unes 500-600 persones que són aquí davant del carrer Ferraz cridant consignes en contra de Sánchez, l'amnistia, en contra de la premsa, la policia i visques Espanya. La policia, com tots aquests últims dies, té tallat l'accés al carrer Ferraz per protegir la seu del Partit Socialista amb un dispositiu policial que és una mica més important, més nombrós que en dies precedents, sobretot més que el cap de setmana.
Doncs estarem també pendents un dia més. Gràcies, Roger. Fins ara.
Fins ara.
I en espera de saber com evoluciona aquesta nit d'avui davant de Ferraz, el PP, que manté la pressió també contra Pedro Sánchez per l'amnistia i amenaça de posar més traves a Europa i també al Senat. A més, avui el PP ha anat un pas més enllà i li ha demanat també a Sánchez directament que marxi d'Espanya. També des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, és l'estirabot de Miguel Tellado, la mà dreta de Feijó, fa la comparació amb Carles Puigdemont.
Por permitir esta humillación de nuestro país, por permitir la humillación de nuestro Estado de Derecho, por permitir la humillación de la separación de poderes esencial en cualquier democracia, creo que debería irse de este país en un maletero el propio Pedro Sánchez.
Després, això sí, intentava rebaixar-se ell mateix.
Es un chascarrillo en relación al engaño masivo de quien se presenta a unas elecciones defendiendo una cuestión y al día siguiente defiende exactamente lo contrario.
Això unes hores després que Isabel Díaz Ayuso hagués obert la veda. Si ahir proposava respondre a l'amnistia golpe contra golpe, avui deia això.
Golpe por golpe, esto significa que cada atropello va a tener una respuesta. No es tan difícil de entender. Porque no puede haber más abuso del poder, porque no se le puede estar haciendo más daño gratuito a España y esto merece una contestación.
Per cert, un sindicat vinculat a Vox ha convocat una vaga general pel 24 de novembre, això tot i que la llei prohibeix les vagues per motius polítics.
Ara bé, no només la dreta critica la llei de l'amnistia, també veus socialistes i mostren alguns dubtes. L'últim és Josep Borrell, el representant de la Unió Europea per Assumptes Exteriors, que diu que està preocupat pel contingut de la norma.
Todos los que me conocen en España y saben mi trayectoria personal y política previa pueden imaginar lo que pienso, pero sin conocer la ley de amnistía en su detalle no me puedo pronunciar sobre esa, pero sí conozco ya los acuerdos políticos alcanzados con dos partidos independentistas y ciertamente esos acuerdos me provocan alguna preocupación o bastantes preocupaciones.
Diu que es pronunciarà més endavant quan s'hagi llegit la llei, però sense comprometre la posició de la diplomàcia europea. I de la seva banda, el Suprem s'afegeix també al carro contra l'amnistia i posa en dubte l'estratègia política de la Moncloa. En un comunicat que avui ha fet el tribunal, defensa Arnau la feina dels jutges i també reclama respecte per la divisió de poders.
Sí, és una nota molt breu, de només 3 punts, en què el Suprem defensa la feina feta pels jutges durant el procés. De fet, ho defensa més en general perquè no assenyala directament cap context concret, però el tribunal insisteix en la necessitat de separar els poders. Això sí, retreu que els partits polítics estiguin intentant fiscalitzar, diu, la feina de la justícia. És, per tant, una referència al famós lawfare, la guerra bruta judicial, que finalment no apareix de forma explícita a l'amnistia. Justament, el comunicat del Suprem s'ha publicat pocs minuts després del primer esborrany d'aquesta llei.
Gràcies, Arnau.
Fins ara.
I qui també s'assuma als comunicats contra l'amnistia és la COE. La patronal diu que la llei posa en perill la separació de poders i que l'acord afecta el principi d'igualtat entre tots els espanyols i afegeix que tot plegat complica també el creixement econòmic i la creació d'ocupació a l'Estat. I un dels dubtes jurídics sobre aquesta amnistia és saber si Tsunami Democràtic queda inclòs o no dins la llei. En aquest sentit és clau saber si finalment el jutge García Castellón els imputa o no la mort d'un turista francès. Així ho ha assegurat el Versió Recull, professor de Dret Constitucional i exlletrat del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías.
El problema vendría si hubiera la imputación del resultado muerte. Si no hay imputación de resultado de muerte, pues efectivamente se trata de un caso en el que no hay sentencia, no da tiempo a que lo haya, está en fase todavía de instrucción, estaría incluido en la ley de amnistía. Pero en el momento que hay una imputación de ser causante de una muerte, entonces terrorismo con resultado de muerte, que dice expresamente el proyecto de ley, que nunca estaria incluïdo en l'amnistia.
Urias també dona per fet que un cop aprovada els jutges portaran la llei al Constitucional i caldrà esperar que el Tribunal sentenci si és legal o no. Doncs bé, sobre els detalls de la llei de l'amnistia i també la investidura de Pedro Sánchez, li han preguntat al cap de política de la CN, Rafa Garrido, què en pensa.
La llei d'amnistia comença a caminar, sí, ara. Ja sé que en les darreres setmanes els jutges conservadors, el PP i Vox, els diplomàtics tiquismiquis, els feixistes exaltats i crec que fins i tot els registradors de la propietat estan parlant de la llei d'amnistia com si hagués entrat en vigor, però no. Tot just comença ara a caminar. I vist el que diu la llei i el que interpreten alguns que diu la llei, comença a caminar com un nadó d'11 mesos, amb caigudes i recaigudes, mig gatejant, però això al cap i a la fi no és dolent del tot. La part complicada, de fet, ve ara. PP i Vox primer fotran una cadira davant del pobre nadó, després vindran els seus cadells al carrer, foten patades a tots els jocs on s'agafa per mantenir l'equilibri, i després el braç judicial arribarà empenyent el nen per fer-lo caure. Ara faltarà que el PSOE aguanti les pressions per sumar-se a fer-li la traveta. Sigui com sigui, atents al que vindrà.
Gràcies, Rafa. I encara un últim apunt derivat també de totes aquestes negociacions. Clara Ponsatí, que assegura que tots els partits independentistes, inclòs Junts per Catalunya, han renunciat a fer la independència. En una entrevista també al Versió RAC1, l'eurodiputada de Junts ha estat molt crítica amb el seu partit.
Que ells no poden fer la independència. Han arribat a aquesta conclusió, sí. Segurament ja fa temps que hi han arribat. En el moment que s'assigna aquest pacte amb el Partit Socialista Obrer Espanyol és el certificat de que s'ha arribat a aquesta conclusió, que ells en aquests moments, en aquestes circumstàncies, no es veuen en cor, no saben com fer-ho, pensen que no poden, no saben si tenen els suports.
Ponsatí, per cert, que creu que no tornarà a ser eurodiputada amb Junts, l'exconsellera, que sempre ha estat una veu crítica, assegura que el partit no tornarà a comptar amb ella per fer les llistes de les properes eleccions europees que es faran el juny de l'any vinent.
Aquella candidatura europea va ser excepcional i jo em temo que no es repetirà. Em temo. La vida és molt complicada i dona moltes voltes, però jo crec que a mi ningú de Junts per Catalunya em tornarà a demanar que com a independent, que és el que soc, torni a participar en unes llistes.
Tot i les crítiques, ha admès que segurament també serà una de les beneficiades per la llei d'amnistia. Passen gairebé 3 minuts d'un quart de 9 i més enllà de l'amnistia, un dels temes que també ha estat sobre la taula de negociació entre el PSOE i Junts ha estat l'oficialitat del català a Europa. Doncs en aquest sentit, avui també s'ha afegit una veu mediàtica important a aquesta causa, Aitana Bonmatí, que ho reclama en un vídeo que ha publicat Plataforma per la Llengua només 2 dies abans que se'n torni a parlar al Consell de la Unió. La jugadora del Barça i també guanyadora de la pilota d'or es dirigeix directament a Finlàndia, que és un dels països, recordem, més reticents que el català sigui llengua oficial.
It's also the language of my club.
És la llengua del meu club, el Futbol Club Barcelona, i també la llengua amb la qual se senten representats milions d'europeus. Volem que el català tingui el mateix estatus que les altres 24 llengües oficials de la Unió Europea. Per això us demano que accepteu el català, la meva llengua materna, dins de la família de les llengües oficials de la Unió Europea. Comptem amb vosaltres, Finlàndia.
We count on you, Finland.
Com dèiem, aquest dimecres es tornarà a debatre l'oficialitat del català a Europa. Ara bé, no s'espera una decisió tampoc definitiva després que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, demanés més temps per convèncer a tots els estats membres. I català i amnistia a banda, un altre dels temes que el PSOE també haurà d'abordar els propers mesos és el model de finançament de Catalunya. Així s'hi ha compromès tant amb Esquerra com amb Junts. Doncs bé, els de Carles Puigdemont ja avisen que la negociació amb els verificadors internacionals plantejaran que la Generalitat pugui recaptar i gestionar tots els impostos. De fet, avui el Parlament ha aprovat reclamar un altre sistema de finançament i també la condonació de tot el deute del Fla. Laia Colomer.
Sí, són dues de les propostes que surten de la Comissió d'Estudi del Deute Històric de l'Estat que aquest matí s'han aprovat amb els vots d'Esquerra, Junts per Catalunya i la CUP. El Parlament també exigeix a l'Estat pagaments pendents com la disposició addicional tercera de l'Estatut o les infraestructures que no s'han arribat a executar des de 2014. Pel diputat de Junts, Joan Canadell, és bàsic poder tenir la clau de la caixa.
I també per corregir la situació de cara al futur i mentre no siguem un estat independent, el que demanem és doncs, un sistema singular de finançament per Catalunya que permeti la recaptació i la gestió de tots els impostos com fan altres comunitats autònomes com el País Basc i Navarra. Per tant, no ens hem d'inventar res, ja sabem com funciona això.
Segons les conclusions de la Comissió d'Estudi, el deute històric de l'Estat s'enfila per sobre dels 400.000 milions d'euros. Són 55.000 euros per cada català.
I ho dèiem en començar, l'Audiència Nacional assumeix la investigació per terrorisme del tret contra Alejo Vidal Quadras a Madrid. La policia ha reforçat la tesi que va explicar l'expolític i és que darrere d'aquest atac hi podria haver el règim iranià.
El jutjat d'instrucció de Madrid va obrir-ne una investigació, però ara, com que es considera un delicte de temptativa d'assassinat de naturalesa terrorista, passa a mans de l'Audiència Nacional. Va ser el mateix Vidal Quadras, expolític del PP i fundador de Vox, qui va apuntar aquesta tesi a un sicari amb connexions de l'Iran. Ell mateix havia tingut contactes durant l'època d'europarlamentari amb la dissidència iraniana.
Les 8 i pràcticament 21 minuts al Pròxim Orient, demà podran abandonar Gaza 80 ciutadans més amb nacionalitat espanyola. Ho ha anunciat aquesta tarda el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que ha explicat que Israel ja n'ha donat el vistiplau. Aquest serà, per tant, el segon contingent d'espanyols que deixarà la franja després que avui un grup de 40 n'hagi aconseguit creuar el pas de Rafah, la meitat dels quals són menors. A tot això, les autoritats de Gaza també continuen fent balanç dels atacs que hi ha hagut durant les últimes hores a diversos hospitals. Un d'ells, el Shifa, el més important de la zona, ha deixat de funcionar i 6 nadons que hi havia en incubadores han mort.
L'hospital no té combustible i, per tant, no pot generar electricitat i les màquines no funcionen. Les Nacions Unides asseguren que la situació és límit i que és materialment impossible complir amb la petició de l'exèrcit israelià de traslladar els pacients. Ho explica Andrea De Domenico, cap de l'oficina de Coordinació d'Acció Humanitària de Palestina.
Simplement no hi ha opcions de reallotjar els pacients en un lloc segur a Gaza. Per tant, la petició d'evacuar les instal·lacions simplement no és realista perquè no hi ha cap més lloc on anar.
L'exèrcit hebreu havia d'evacuar avui els nadons prematurs que hi ha ingressats a l'hospital del Shifa, però de moment no consta que ho hagi fet. Per cert, les banderes de l'ONU onegen a mig pal a les oficines de tot el món per retre homenatge als treballadors de la institució morts a Gaza.
I mentrestant s'intensifica el conflicte a la frontera entre Israel i el Líban. L'exèrcit hebreu ha atacat objectius de Hezbollah per respondre al llançament de míssils. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha visitat avui les tropes i les ha encoratjat a lluitar amb més força.
Aquesta és la nostra batalla, la batalla principal. A més, també tenim un intercanvi de trets al nord, ho sabeu. Hi ha qui creu que pot preparar-se i ampliar els atacs contra les nostres forces i contra els civils. Vosaltres podeu, germans. Estan jugant amb foc, però respondreu amb més força.
Els enfrontaments armats entre Israel i les milícies de Hezbollah, que van començar el 8 d'octubre, i l'escalada de tensió en aquesta zona és un dels punts que més preocupara el govern d'Israel. Corresponsal de RAC1, Salem Ergui.
Mentre continua la seva guerra contra Hamas a la franja de Gaza, on aquesta tarda ha anunciat la mort de 21 milicians a un enfrontament armat prop de l'hospital Al-Quds, Israel ha fet un nou atac de resposta als míssils del grup Hezbollah del Líban. Netanyahu ha dit que Hezbollah està jugant amb foc, mentre el porteu militar, Agari, es refereix als dos fronts.
Estem centrats en Gaza, però estem actuant també davant del grup terrorista Hezbollah, que paga un preu per cada atac i el seguirà pagant si hi ha més atacs.
Hezbollah assegura que continuarà el que anomena front de suport a Hamas. Aquest grup palestí de Gaza també té efectius i projectils al sud del Líban.
Per cert que Betlem, que és el poble palestí on segons els evangelis va néixer Jesús, ha suspès les festes de Nadal pel conflicte. L'absència de peregrins té desesperats els comerciants i també els guies turístics que depenen majoritàriament dels visitants estrangers. I la guerra al Pròxim Orient, que també ha portat conseqüències al Regne Unit. El primer ministre britànic Rishi Sunak ha fet fora la ministra d'Interior, Suella Braverman, que torna, i qui torna, volíem dir, a la primera línia política és David Cameron.
Braverman ha criticat la policia per ser massa permissiva amb les protestes pro-Palestina, però el que ha fet vessar el got és un article publicat al The Times en què retreu que la policia no prohibís la marxa multitudinària de dissabte a Londres. La destitució de Braverman ha provocat el retorn sorpresa de Cameron, el que va ser primer ministre britànic, ocuparà ara la cartera d'Exteriors.
minuts i arribarem a 8:45. La UGT demana recuperar els 45 dies d'indemnització per any treballat quan s'acomiadi un treballador. El sindicat assenyala que amb l'augment dels contractes indefinits a l'Estat, la xifra d'acomiadaments no ha parat de créixer.
La idea de l'UGT és apujar els costos pels empresaris per quan fan fora un treballador i així desincentivar els acomiadaments. La proposta del secretari general del sindicat, Pepe Álvarez, consisteix a recuperar les indemnitzacions que hi havia abans de la reforma laboral del PP el 2012.
Una, recuperar los 45 días por año trabajado o más en función de las circunstancias personales de el trabajador o la trabajadora despedida. Y en segundo lugar, nosotros efectivamente creemos que hay que recuperar los 6 meses mínimos de indemnización en todos los casos.
Álvarez avisa que durant la nova legislatura continuaran pressionant per aconseguir més avenços socials.
I en aquest sentit, Olaluz presentarà un ERO que afectarà 200 treballadors. Això és pràcticament el 30% de la plantilla.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
La companyia elèctrica ho justifica per la baixa demanda d'instal·lacions solars.
L'empresa en culpa la moderació dels preus de l'energia que ha fet que el negoci de les instal·lacions solars als habitatges també disminueixi. Olaluz ja havia anat reduint la plantilla a finals del 2022 i a la meitat d'aquest any registrava pèrdues de 20,9 milions d'euros. Els col·lectius més afectats per l'ERO seran instal·ladors i personal de vendes.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
El Departament d'Empresa i Treball destina 46 milions d'euros a fomentar les inversions industrials. És la línia d'ajuts a la indústria més gran que ha fet mai la Generalitat.
Se n'han beneficiat 205 empreses que han de crear 1.400 llocs de treball. El conseller Roger Torrent ha explicat que aquestes ajudes han de servir perquè la indústria guanyi pes a l'economia i que els processos de producció siguin més sostenibles i digitals.
En contra de la idea de que la digitalització provoca una reducció dels llocs de treball. El que veiem amb aquestes inversions de les empreses beneficiades és que es consolidaran 19.295 llocs de treball i se'n crearan 1.424 de nous.
La majoria de les empreses que han rebut les ajudes són petites i mitjanes.
8:45, les dades judicials confirmen l'augment dels delictes sexuals comesos per menors d'edat. La Fiscalia va rebre l'any passat 139 casos, que vol dir una pujada del 40% respecte l'any anterior. I entre aquests casos, una quarantena els considera d'extrema gravetat, Eudald Martínez.
Dels 139 delictes sexuals fets per menors l'any passat, més de 50 van ser agressions sexuals. Dit d'una altra manera, gairebé un de cada tres delictes sexuals fets per menors van ser amb elements de violència i intimidació i l'agressió va ser de molta gravetat. A més, els delictes sexuals de menors s'han duplicat respecte a fa 7 anys. L'any passat es va detenir per aquest tipus de fets gairebé 80 nois d'entre 14 i 17 anys. L'augment dels delictes sexuals és la dada més preocupant de l'última memòria de la Fiscalia, però en números totals, el més habitual són els robatoris amb violència. El recompte parla de 2.200 menors detinguts en total i un de cada tres ho van ser per robar a través d'una agressió. En total, 133 menors van acabar internats en algun centre.
I a tot això, l'Audiència de Lleida condemna a 6 anys de presó un home per violar i agredir la seva exparella. En alguna ocasió, fins i tot, l'havia pagat davant del fill que tenen en comú. Des de Lleida, Julen Andrés.
Els fets van passar el maig de 2022 quan l'home li va exigir a la dona tenir relacions sexuals. Aleshores, la víctima es va negar i va ser quan l'home li va donar dues bufetades i la va violar. A més, en dues ocasions li va fer un cop de puny i la va arribar amenaçat davant del seu fill. Primer, la fiscalia demanava 14 anys de presó acusat d'agressió sexual, amenaces i violència masclista. Finalment, però, després d'un acord entre les dues parts, la condemna es queda en 6 anys per agressió. També estarà 6 anys amb llibertat vigilada, haurà de fer feines per la comunitat i té una ordre d'allunyament de la víctima que haurà d'indemnitzar amb 15.000 euros.
I a Tailàndia, Daniel Sancho diu que no va planificar l'assassinat del cirurgià Edwin Arrieta i assegura que va morir per accident. Ara bé, el fill de l'actor Rodolfo Sancho sí que ha admès que va esquarterar el cadàver i que el va amagar.
Tot això ho ha dit en una vista que s'ha fet aquest matí. El fiscal ha llegit a Sancho els delictes que li atribueixen, que són el d'assassinat premeditat, ocultació de cadàver i destrucció de documentació aliena. Per primera vegada, Sancho ha tingut un advocat d'ofici designat pel tribunal i un intèrpret de tailandès. Fins ara, Daniel Sancho havia admès que era el culpable de la mort i l'esquarterament de Rieta, però en la vista d'avui ha volgut deixar clar que no hi havia res planificat. A partir d'ara, arrenca una altra fase del procediment que acabarà en un judici que es podria fer entre el febrer i el març de l'any vinent.
I encara en successos, una jutgessa investiga l'actuació dels Mossos d'Esquadra en la detenció del conegut com a pistoler de Tarragona ara fa gairebé 2 anys. El pistoler, recordem, que va quedar tetraplègic i que va morir després de demanar l'eutanàsia. Doncs bé, ara una germana seva ha presentat una querella per denunciar una actuació policial que considera desproporcionada. Des de Tarragona, Esteve Giral.
La querella contra els Mossos d'Esquadra l'ha ratificat aquest matí els jutjats de Reus, la germana del pistoler, tal com ha avançat el diari de Tarragona. La família del pistoler demana que s'investigui l'actuació policial amb la intervenció d'11 agents. El jutge ha acceptat a tràmit la querella. El conegut com a pistoler de Tarragona era un vigilant de seguretat que va irrompre a l'oficina per disparar sang freda a 3 dels seus antics companys de feina, ferint-los de gravetat. I durant la seva fugida, l'assaltant va disparar i ferir amb la seva pistola un Mosso d'Esquadra. Es va acabar trinxerant en un mas al costat de Reus i la policia el va abatre a trets. Va quedar ferit crític, però es va poder recuperar i va quedar tetraplègic. Va demanar l'eutanàsia en ple procés judicial contra ell i va morir a l'agost de l'any passat.
I més enllà d'aquest cas, un jutge perdona un deute de gairebé 32.000 euros a una veïna de Tàrrega. El deute l'havien provocat les compres compulsives del seu marit difunt.
L'home tenia les capacitats afectades pel tractament que rebia contra el càncer. Durant els anys que va estar malalt, va comprar tota mena de productes que no necessitava, com ara matalassos, bateries de cuina i una depuradora d'aire. En alguns casos, a més, les feia en nom de la seva dona sense que ella ho sapigués. Ara el jutjat de primera instància, número 6 de Lleida, li ha perdonat el deute aplicant la llei de la segona oportunitat.
I el Tribunal Superior de Justícia redueix a gairebé la meitat la condemna d'un home escocès que va participar en una manifestació a favor de Pablo Hasél.
El jutjat de primera instància el va condemnar a 5 anys de presó pels delictes de desordres públics i atemptat contra l'autoritat. Ara el TSJ ho rebaixa fins a 2 anys i 9 mesos. Els magistrats han deixat sense efecte l'agreujant d'objecte contundent que el primer tribunal li va imposar per fer servir el seu patinet per trencar l'asfalt i llançar pedres contra la policia. Tot i celebrar la rebaixa, Alerta Solidària creu que la pena encara és massa alta i prepara un altre recurs davant del Tribunal Suprem.
Les 8:32, Aigües Ter Llobregat començarà a reparar a principis del 2025 la fuita que perd, recordem, 180.000 litres d'aigua diaris a la zona de Badalona. L'obra costarà pràcticament 42 milions d'euros i les obres duraran 2 anys.
Segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar RAC1, l'organisme públic ha acabat de redactar el projecte per evitar que es continuï perdent aquesta gran quantitat d'aigua. Es tracta d'una actuació de gran complexitat. Primer s'haurà de fer una canonada paral·lela a l'actual en un tram de gairebé 7 quilòmetres i un cop hi passi l'aigua es repararà la fuita. El motiu és que la canonada afectada és la que connecta la potabilitzadora de Cardedeu fins al dipòsit de la Trinitat, que serveix per distribuir l'aigua a bona part de l'àrea metropolitana de Barcelona. Si es tallés l'aigua sense fer aquesta canonada paral·lela, es deixaria sense aigua bona part dels ciutadans.
I atenció als usuaris de Rodalies a les últimes hores de la nit, perquè des d'avui Renfe suspèn els últims trens del dia a la línia R2 Sud entre Castelldefels i Vilanova i la Geltrú. Els talls seran a partir de les 11 de la nit i afectaran la circulació fins a 12:45 de la matinada.
Això vol dir que afecta els 3 últims serveis que circulen en direcció sud. Per minimitzar-ne les afectacions, Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera que farà el trajecte entre Castelldefels i Sant Vicenç de Calders. La incidència es repetirà cada nit, menys les de divendres a dissabte, i s'allargaran fins al 21 de desembre. Els trens se suprimeixen per avançar en les obres de millora de la línia. Principalment són tasques de manteniment per reduir les incidències.
I parlant encara de mobilitat, Barcelona ha estrenat avui un senyal que obliga els ciclistes i els conductors de patinets a baixar dels seus vehicles. Se n'han posat 7 a diferents punts de la ciutat, però l'Ajuntament vol que n'hi hagi una quarantena abans d'acabar aquest any. L'objectiu és reforçar la prohibició de circular en patinet o també en bicicleta en zones on hi ha molt trànsit de vianants.
El senyal és blau i a dalt hi surt un ninot empenyent una bicicleta pel manillar. A sota, un altre ninot fa el mateix amb un patinet. El senyal vol dir que és un tram que s'ha de fer a peu. El director de Serveis de Mobilitat, Adrià Gomila, assegura que així esperen millorar la convivència.
Són punts on tenim identificat que hi ha conflicte ciclista usuari de BBP en vianant. El que volem és clarificar la situació, què es pot fer i què no es pot fer, per reduir aquest conflicte.
Dels 7 senyals que s'han posat, 5 són al districte de Sant Andreu, un al de Nou Barris i un altre al de les Corts.
34 augmenten els casos de diabetis tipus 1 entre els menors d'edat des que va començar la pandèmia. Ho han detectat les infermeres d'atenció primària. Ara volen esbrinar si el motiu està lligat amb el Covid o si la pandèmia va provocar una infradiagnosi de casos que ha fet que ara es disparin, Joel Penya.
Segons un estudi de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària, el 2020 els casos de diabetis tipus 1 van incrementar un 32% i el 2021 en un 60%. La infermera de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària, Olga Gómez, diu a RACU que el millor és actuar davant els símptomes, perquè aquesta diabetis no és hereditària i tampoc està lligada a tenir uns mals hàbits.
S'ha d'estar atent amb els símptomes, doncs, bueno, doncs si té molta més set, si té una pèrdua de pes important, si té molta gana, si ja amb aquest nen o aquest adolescent canvia els hàbits, doncs s'ha de pensar en això, però s'ha d'estar atent.
Demà és el Dia Mundial de la Diabetis, una malaltia que tenen més de 600.000 persones a tot Catalunya. La de tipus 1 afecta més d'un milió de persones de menys de 20 anys arreu del món.
I més coses, entitats socials critiquen que l'Ajuntament de Barcelona boicoteja la mesura que obliga a reservar un 30% dels edificis d'obra nova a habitatge social. Són col·lectius com el Sindicat de Llogateres i també la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca que avisen que el govern de Jaume Collboni vol desactivar la mesura amb el suport de Xavier Trias i també de les immobiliàries.
Creuen que ara per ara el 30% funciona i no cal retocar la normativa. La portaveu de la PA, Lucía Delgado, diu a RAC1 que han intentat bloquejar-la per deixar-la en paper mullat. N'ha parlat al carrer Palai de Barcelona, on s'ha de construir un altre edifici.
El 30% funciona, però ha rebut un boicot des del primer minut. Ho podem demostrar avui en directe davant d'una promoció que inclourà 5 de 13 habitatges, 3 cops més barat gràcies al 30%. Si aquest intent no s'atura, ens mobilitzarem. El 30% no es toca.
La norma del 30% és una de les regulacions estrella del mandat d'Ada Colau. Es va aprovar el 2018, però des de llavors, segons El País, només s'han reservat 8 pisos d'habitatge social a través d'aquesta mesura.
I ho dèiem també en començar, atenció a aquesta dada, els catalans van al cinema menys de 2 vegades l'any. Ho diuen les dades del Gremi d'Exhibidors de Catalunya, que ha recollit l'ACN. Les xifres mostren com en només 15 anys els catalans han passat d'anar 4 vegades l'any al cinema a menys de la meitat.
El 2007 la mitjana se situava en 3,7 vegades en mentre que el 2022 va ser de l'1,46, una tendència a la baixa que es va agreujar sobretot durant la pandèmia. Tot i això, si mirem les dades absolutes, Catalunya tancarà aquest 2023 amb 14 milions d'espectadors. Això és gairebé 3 milions més que l'any passat i gairebé un 75% més que els que hi va haver, un 75% dels que hi va haver el 2019, el millor any de la dècada. Ho explica Pilar Sierra, directora del Gremi d'Exhibidors de Catalunya.
Encara que no haguem arribat a les dades del 2019, va ser el millor any de la dècada. Parlar de 14 milions d'espectadors aquest any 2023, jo crec que és una xifra important i a tenir en compte. I la tendència és clara ja, més lenta del que en podríem, però és tota la recuperació.
Pel que fa al preu mitjà de les entrades, Catalunya continua sent el segon territori més car, amb un preu mitjà de 6,6 euros al 2022.
I d'altra banda, una vintena d'editorials catalanes denuncien la distribuïdora Ágora per la crisi de llibres que s'arrossega des de l'any passat. Els editors reclamen a l'empresa, que és propietat del grup Enciclopèdia Catalana, un total de 2,8 milions d'euros. Més detalls, Maria Cusó.
Aquesta seria la suma que acumulen les factures impagades, llibres no entregats i comandes pendents. Les editorials afectades denuncien que la distribuïdora catalana encara té 350.000 exemplars al magatzem i critiquen la manca de comunicació d'Àgora. Ho explica Jordi Ferrer, editor de Cossetània, a RAC1.
Els nostres advocats han fet algun contacte amb els seus advocats, però no hi ha hagut manera de que tinguessin en aquest temps que se'ls pogués establir un calendari de pagaments. Nosaltres ens haguéssim posat bé i un calendari de retorn de patant. Arribem a la situació en què estem sense que poder hagut pactar ni discutir un calendari de pagament, ni pactar ni poder discutir un calendari de retorn de llibres.
Ferrer explicava que moltes de les editorials signants, entre les quals hi ha publicacions de l'Abadia de Montserrat, Les Hores o Bromera, s'han hagut d'endeutar aquest últim any per fer front a les despeses i assegura que volen repartir els diners amb els autors afectats. Per tot plegat, no descarten noves actuacions judicials.
Les 8 i 39 minuts en música, els Amics de les Arts tenen un nou tema, una col·laboració amb Lil Dami.
fas aquí dintre la nevera? Però què fas? Què fas a casa meva? Tinc la pell ben dura, però
Saps fer-ho, i l'acaben de publicar a les xarxes fa només uns minuts. És una cançó que parla d'aquelles exparelles que sempre tornen en el moment menys adequat. I per cert també que Ramon Mirabet i Maruja Limón actuaran a la gala dels Premis Arc. Són els premis de la música en directe que s'entregaran a finals de mes al Teatre de la Llotja de Lleida. I la banda d'indi Art de Bogotà tancarà la seva gira a Barcelona. Que aquest dijous serà a la gala dels Grammy Llatins. Tancarà la gira del seu últim disc el 28 de desembre del 2024 al Sant Jordi Club. Les entrades es posen a la venda aquest divendres. I per cert que demà al matí es posen també a la venda les entrades pel concert de Bruce Springsteen a Barcelona. Serà el 20 de juny a l'Estadi Olímpic. Unes entrades que van des dels 65 fins als 128 euros. 20 minuts per arribar a les 9 de la nit, moment de repassar els esports amb el Quim Salvador. Quim, bona nit.
Bona nit, Anna.
Deco, que té plena confiança en Xavi.
L'endemà dels primers xiulets de la temporada a Montjuïc, el descans del partit Barça-Alavés, que en aquell moment es veuran a partir en 0-1, van acabar guanyant 2-1, el director esportiu afirma al Tu diràs de RAC1 que confia al 200% en l'entrenador.
¿Cómo podemos dudar de un entrenador que primero ha sido capaz de coger un proyecto difícil en su momento? Hemos ganado una liga que quizá la gente valoró mucho más do que nosotros mismos. La confianza es 100%, ¿no? 200. Ahora, ¿qué queremos mejorar? ¿Qué queremos jugar mejor? Por supuesto.
L'entrevista sencera de l'Aleix Pariser amb Deco aquesta nit al Tu diràs.
I d'altra banda, Lewandowski, que treu ferro del seu lleig d'ahir a Lamine Yamal.
El davanter polonès va negar-li una encaixada de mans a l'extrem català durant el Barça a la vés d'ahir, després de recriminar-li una jugada.
No tinc molt a dir perquè és una coincidència total. Pel que fa a la meva relació amb Lamine, tenim moltes afinitats, parlem molt, l'he ajudat i li he donat algun consell. Així que és normal que de vegades al terreny de joc ens diem alguna cosa, li dono alguna instrucció. És normal quan es tracta de la situació en si. Va ser un accident total, no hi ha males intencions ni cal buscar-li tres peus al gat. Tot està bé i no hi ha res a amagar.
Paraules de Robert Lewandowski des de la concentració de la selecció polonesa. També estan concentrats amb la selecció espanyola Íñigo Martínez, Gavi, Ferran Torres i Lamine Yamal del Barça i Aleix García del Girona, que s'estrena com a internacional absolut. També ha convocat Ronald Araujo a la selecció d'Uruguai per les eliminatòries de classificació pel Mundial, una llista en què hi destaca el retorn de Luis Suárez, absent des de la Copa del Món.
Encara en futbol, el director general del City Football Group, Ferran Soriano, que veu el Girona capaç de lluitar per la Lliga.
Soriano ha explicat aquest matí al Món a RAC1 que ara l'objectiu és Europa i si l'equip de Mitchell es manté líder després de Nadal, caldrà aspirar al títol.
Hem hagut de canviar el discurs perquè aquest ja no val. Per tenir a tothom animat, enxufat i perquè podem, ara volem quedar entre els sis primers. Sí. I si passen tres mesos més i estem al mes de març i estem on estem ara, doncs al final volem guanyar. I això és bo pel Girona i és bo per tothom.
Ferran Soriano també ha garantit que Savinho no es mourà del club gironí ni al mercat d'hivern a final de temporada i ha demanat més suport de la ciutat de Girona. I d'altra banda, també primera divisió, Marcelino García Toral és el nou entrenador del Villarreal.
I de la seva banda, el Barça femení, que comença demà la defensa del títol de campió d'Europa.
Debut a la Champions a les 9 al Johan Cruyff contra el Benfica. Diu Mapi León que l'equip té ganes de començar la competició i que ser-ne les vigents campiones les fa estar encara més motivades.
És major, és verdad que cuando ganas y pensé, anda, ahora somos nosotras el equipo a batir porque somos el último que ha ganado. Pero eso te da una mayor motivación para decir, voy a demostrarles que no ha sido casualidad, que me merezco estar aquí y que he trabajado para estar aquí.
Patrick Guijarro està recuperada i tornarà a la convocatòria. Bruna, Rolfo i Jana són baixa per lesió.
I acabem parlant de tenis, Quim, perquè Carlos Alcaraz ha debutat amb derrota a la Copa Masters.
Sí, contra l'Alemanya Alexander Zverev, 6-7, 6-3 i 6-4. Una derrota que complica la classificació del murcià per les semifinals. A les 9, els russos Daniil Medvedev i Andrei Rublev s'enfrontaran en partit també del grup vermell.
Gràcies, Quim, bona nit.
Bona nit.
I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Torrons Vicenç, el Torró t'ofereix aquesta secció.
He passat moltíssima calor avui. S'han de mantenir, sí, no, aquestes temperatures?
Sí, és que a més ja
ens vas avisar,
ens havíem acostumat, havíem tingut aquell retrocés, feia dies que pràcticament enlloc arribàvem als 20 graus i avui pràcticament enlloc ens hem quedat per sota dels 20. De fet, fins i tot a les valls del Pirineu i el Prepirineu màximes de 20 a 24 que han sovintejat en moltes comarques i cap a la costa i al prelitoral en molts casos de 24, 27, 28 graus. Avui la més alta, 27,9 al Dover, al Baix Ebre, i 27,7 al Canà, em sembla que va ser Ulldecona, al Canà, em sembla que va ser ahir 27,7 la més alta, allà ha reculat una mica la temperatura, però bé, aquestes temperatures, això, que s'acosten als 30 graus en alguns casos, tot i que no tot arreu pugen tant. Dimecres sí que recularan en moltes comarques, però demà encara sumarem uns graus fins i tot a la costa i al prelitoral de les comarques de Barcelona, a la costa i al prelitoral del Camp de Tarragona, a l'interior de les comarques de Girona encara podrem sumar algun grauet més. A la resta, si fa no fa com avui, per tant, aquest ambient suau o càlid, el que deies tu, que has passat calor, doncs sí, ambient càlid al centre del dia i després al vespre, que tampoc és que baixi gaire la temperatura. De fet, demà ens llevarem en temperatures una mica més altes que avui, fins i tot. Pel que fa al cel, pluja no se n'espera, malauradament, i aniran passant núvols prims que estones faran que el cel estigui una mica emblanquinat, una mica entrenyinat, i a més algunes boires a primeres hores en sectors, sobretot de la Catalunya central.
Això és propers dies, res de pluja, Bel? No,
si més no, ja no dic dies sinó setmanes, no sembla que vingui una situació de pluges generals, abundants, més enllà que puguem tenir alguns ruixats, però bé, no ve la situació que ens convé i els embassaments que van buidant-se.
Deixa'm també, Abel, que et pregunti per Islàndia, perquè sí, hi ha milers de terratrèmols diaris, però el pitjor és que s'espera aquesta erupció volcànica, sí, que podria ser imminent, no?
Podria ser imminent. De fet, des del 24 d'octubre que va començar a haver aquests tremolors sísmics en una zona del sud-oest de l'illa. A Islàndia hi ha més de 200 volcans actius i estan acostumats a aquests petits terratrèmols, tot i que últimament hi ha hagut algun ja de magnitud 5. Per tant, ja una mica més fort. Però és que en aquesta península del sud-oest de la península, de l'illa d'Islàndia, ara mateix estan a l'ordre de més de 1.000 terratrèmols al dia, la majoria de poca magnitud, en aquesta zona a prop de Grindavík, que és una ciutat a uns 40 quilòmetres al sud-oest de la capital de Reykjavík. A més, van començar sent terratrèmols a uns 5 quilòmetres de profunditat i els últims s'estan produint ja a uns 800 metres tan sols, molt superficial. Sembla ser que s'està alliberant la tensió tectònica dels últims 800 anys en aquesta zona d'Islàndia, i malgrat que moltes vegades aquest augment d'activitat sísmica acaba amb aparició d'esquerdes sense erupció, els últims anys sí que en aquesta zona ja hi ha hagut algunes erupcions, l'última aquest estiu, i els científics creuen que s'està produint una intrusió de magma que estaria pujant des del mantell terrestre cap a l'escorça i ara estaria ja a menys d'un quilòmetre de la superfície, provocant aquest eixam sísmic, que és com es coneix, un eixam sísmic. Va passar més o menys el mateix, no amb tanta activitat, a l'illa de la Palma, quan va haver-hi l'erupció. Hi havia uns 100 terratrèmols al dia abans de l'erupció. Aquí estem parlant d'uns 1.000 terratrèmols al dia amb aquest eixam sísmic, que podria acabar doncs amb una, com deies, més o menys imminent erupció volcànica important. La fractura aquesta, que s'ha obert en aquesta zona del sud-oest de l'illa, s'ha obert una fractura que està ja
fins i tot a mig d'una ciutat, vull
ciutat,
dir que els carrers...
Sí. I ja s'està doncs evacuant població. Aquesta esquerda podria donar una pista de per on podria emergir aquest magma, que no té per què ser allò típic en un con volcànic, els típics volcans que dibuixem de petits, no té per què ser així. No pot ser simplement que d'una zona plana, doncs de cop comenci a sortir magma per allà. Això, aviam quan acaba produint-se, en tot cas ho anirem seguint atentament.
Gràcies, Abel, que vagi bé. Fins ara. Després.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Passen gairebé 3 minuts de 3 quarts de 9.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem aquesta hora la tertúlia d'aquest dilluns 13 de novembre amb l'Enric Sierra, director adjunt de La Vanguardia. Bona nit, Enric.
Bona nit.
Amb l'Eulàlia Soler, també politòloga i professora de la UPF. Què tal, Eulàlia, com estàs? L'Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Com estàs, Isabel?
Molt bé, bona nit.
Acalorada o no avui? Ara va...
Bueno, sí.
Anna, va dir, avui no et queixaràs, eh?
No em queixo. Ja no sé, allò de les bambes, quines bambes, quins mitjons, és una miqueta de caos a l'hora de dir, bueno, surto al carrer.
Amb això d'avui ha estat una mica desconcertant, ja, eh? Jordi Cominal, empresari i exdiputat al Parlament, què tal, com estàs?
Hola, bona nit.
Bona nit. Déu-n'hi-do, quin dia que hem tingut avui. Ja feia dies, de fet, però Enric, no, que esperàvem també que arribés a aquest dia, perquè ja tenim el text de la llei de l'amnistia, que ha costat, no?, tenir ara d'aquest bloc d'aquí de 23 pàgines.
Que, per cert, durant aquests dies darrers corrien altres versions.
No, ens hem de quedar amb la d'avui. I també que ja tenim definitives les dates d'aquesta investidura, que també hem especulat molt aquestes últimes setmanes. Serà la setmana de... Doncs bé, ara ja ho sabem, que serà aquest dimecres i aquest dijous, si tot va com ha d'anar, Pedro Sánchez, que obtindrà doncs, la majoria absoluta en aquesta primera votació, que per tant no caldrà anar a una segona votació, que seria dissabte, si no m'equivoco, i que seria ja per majoria simple. Per tant, ara sí que ja tenim una miqueta totes les peces sobre la taula, no? Podríem
sí.
dir?
Mira, sí, avui pensar, si ho mires amb una mica de perspectiva, veus que realment els pactes polítics, fins i tot els que no sabem, es compleixen. En aquests que estem veient, eh? Perquè hi va haver un acord de que el Pedro Sánchez doncs no obriria la boca fins a un moment determinat, fins que no tingués ben lligat. Allò va ser un dissabte davant del seu partit i va esmentar per primera vegada la paraula amnistia. Acte seguit hi va haver la foto famosa a Brussel·les amb el número 3 del PSOE i el president Puigdemont. Acte seguit doncs hi va haver aquella presentació d'acord amb Esquerra, que va enfadar a Junts i que va fer retardar una mica el tema. I ara tenim el preàmbul, si avui esperàvem que s'entrés en el registre del Congrés dels Diputats la proposta de llei d'amnistia per fer la convocatòria de la investidura. Per tant, hi ha un guió que s'ha anat complint amb algun retard, amb algun dia que ha saltat, però que s'està complint bastant segons el que s'havia pactat. I ara arribarem el dimecres amb aquesta votació, que segons el que xerrin, doncs igual la votació serà el dijous, i previsiblement doncs serà una sola votació, tindrem investit el Pedro Sánchez. Per tant, s'està veient aquesta seqüència dels fets que algun historiador d'aquí uns anys dirà no, és que tot això està molt, molt pautat i molt parlat des de feia setmanes. Tant és així que aquest document que esmentaves abans ja fa molts dies que corre i que l'última versió té algun canvi, algun matís, però no fonamental, no essencial. Igual que l'acord que va aparèixer amb l'acord amb Esquerra Republicana, igual que l'acord amb Junts, que tenia, si miraves el document, allò, les ratetes d'internet, doncs a vegades...
A veure quines diferències hi ha, no?
El rastre deixa rastre, feia dies que estava fet aquell document i que doncs la versió última tampoc diferia gaire d'aquella prèvia. Amb la qual cosa, bé, jo crec que un dia s'explicarà que tot això s'ha anat cuinant amb un xup-xup i que tots tenien ganes d'acabar d'aquesta manera, tots tenien voluntat de que això acabés bé, en el sentit de que els qui volen pactar això doncs estaven en aquesta línia, i que poques coses han fet que això descarrilés. Diria més, ara fa una setmana aquí estàvem parlant dels incidents o d'aquestes manifestacions que hi havia a Madrid. Jo em ratifico amb el que vaig dir, jo crec que aquestes últimes qüestions que han passat a Madrid doncs també han ajudat a que els que estaven, diguéssim, a l'altra banda doncs tinguessin ja l'última empenta per això produir-se.
Ara després d'aquí una estona també hi anirem en directe a Madrid per veure com està avui l'ambient.
Ja només dir que, bueno, i entre tot això avui hi ha algunes sortides de guió, avui la llei s'havia de firmar entre altres molts partits, finalment només...
M'estàs obrint molts fronts, Enric?
La firma el PSOE i Esquerra Republicana s'ha desmarcat una mica, però bueno, aquí estem també en la escenificació, no?, de veure qui pren més protagonisme.
Esteu d'acord amb l'Enric? Aquest guió estava molt marcat, malgrat algunes petites diferències, o creieu que hi ha hagut més daltabaixos dels que potser s'han explicat en aquesta negociació, Jordi?
És que tots s'hi juguen molt. I a vegades s'ha dit, compte, perquè és una legislatura amb un pacte amb molts partits, això complica molt les coses, això complica els acords. Però quan s'assoleix l'acord, normalment és molt més senzill que tothom faci compleixi bé amb el seu trosset de guió, que no pas quan és una negociació entre dos, que sempre n'hi ha un que intenta al final treure una mica d'avantatge i tot plegat, no? I per tant, en aquest sentit, sí que també hem de posar d'acord a tanta gent i pactant els tempos i que tothom pogués lluir, etc. Doncs, home, era molt difícil trencar-ho o anar-te molt del guió, perquè no només enfades el PSOE o Esquerra, hi ha els bascos, hi ha els gallecs, hi ha els canaris, hi ha Sumar, és a dir, la maionesa en aquest cas és àmplia, dificulta l'arribar als acords, però un cop s'acorda, en aquí es pacta absolutament tot, i la posada en escena, sobretot, tots han hagut d'anar guanyant consultes internes, de convèncer les seves parròquies, etc. No? Mirar els partits que prenen part en aquest acord, representen el 80% del Parlament de Catalunya. És una gran unitat. I la CUP, que diu que està d'acord amb l'amnistia sempre que vagi vinculada en l'autodeterminació, no li poso, perquè ells no estan per donar suport a Pedro Sánchez, però comptant els 9 diputats de la CUP arribaríem a un acord del 85%, no? Diria que un acord tan ampli no s'assolia en el Parlament de Catalunya, amb una cosa grossa de país, des de l'Estatut 2006, que aquí també era protagonista el PSOE, i en part de la manera que el PSOE i evidentment el PP i evidentment la justícia espanyola va gestionar aquell acord, som on som ara. Per tant, suposo que també el PSOE haurà après què passa quan no es compleixen els pactes, quan es diuen, quan s'enganya, etc. No? I per tant, en aquest sentit, i si em permets una última anècdota,
sí.
Els que negociaven el 2006, diu que s'aprova l'Estatut, van a Madrid, hi ha una taula bilateral, Estat-Generalitat, o Estat-Parlament de Catalunya, i quan arriben a la reunió, noten que els diputats catalans del PSC se senten a l'altre costat de la taula amb els del PSOE i l'Estat espanyol. Vale? Clar, els negociadors catalans diuen, ostres, aquí anàvem tota una colla i uns quants s'han assentat a l'altra part de la taula. No? Sembla que la diferència aquesta vegada és que serà el PSOE qui canviarà de costat de la taula i es posarà juntament amb partits nacionalistes, amb partits progressistes, enfront dels jutges, del PP, de Vox, dels franquistes. Per tant, pot ser una oportunitat interessant.
Eulàlia.
Al final, diverses coses. Jo crec que avui es retorna a la política. Ja sé que això ho hem dit molt, però al final s'intenta treure del terreny de l'arena judicial, no? Un conflicte que ara fa molts anys que desgraciadament estava en l'arena judicial. Per tant, jo crec que això és una victòria de Catalunya, però també d'Espanya. Ara bé,
el nom de la llei també significatiu, es diu Proposició de Llei Orgànica d'Amnistia per la Normalització Institucional, Política i Social a Catalunya.
Sí, segurament el nom és el que més podria fer descarrilar el que ara plantejava el Jordi, no? Jo crec que qui entengui això com un punt d'arribada s'equivoca. Evidentment, és un punt d'arribada de molts anys d'un conflicte amb molta tensió, però en qualsevol cas, aquí el conflicte entre Catalunya i Espanya i el debat sobre la territorialitat d'Espanya no s'acaba avui. En el fons, l'amnistia tampoc s'acaba avui, perquè ara tenim una tramitació que pot ser que al carrer el PP i l'extrema dreta plantegin molta batalla, però a més, pot ser que sigui una llei, i aquí és on venia també la part de que de moment avui s'ha tret de l'arena judicial una cosa que mai hauria d'haver sortit de l'arena política, però també és veritat que està per veure, i jo en aquest sentit no sóc tan optimista com el Jordi, no perquè cregui que el PSOE trencarà l'acord, sinó perquè crec que els jutges el que estan demostrant, han demostrat els últims anys, però en especial han demostrat les últimes dues setmanes, és que estan disposats a tot. I per tant aquí ens podem trobar que hi hagi un acord, però veurem també com reaccionen els partits independentistes en els moments que els jutges comencin a fer la seva llei, no? Que no tingui res a veure amb la llei d'amnistia. Diria que també hi ha una part interessant, que és que al final s'han posat d'acord partits que en l'eix avui de l'encaix territorial i de la resolució d'aquesta primera fase del conflicte, que és la part judicial, ara ve la part política, s'han posat d'acord, però en qualsevol cas, en una legislatura hi ha moltíssimes lleis que s'han de, no, que s'han d'acordar, i crec que en aquest sentit també serà interessant veure com dos partits com Podemos i Junts, o el propi PNB, no, que tenen coses diametralment diferents en temes de polítiques socials, com van solventant els obstacles que es vagin trobant. I per últim, una cosa que jo també faig molt èmfasi, però que crec que és important i que hem dit algun altre dia aquí en aquesta taula, és la triangulació. Jo crec que hi ha un acord escrit molt clar sobre la investidura, sobre la legislatura, però en qualsevol cas, jo crec que aquí també hi ha una triangulació que anirem veient els propers mesos si realment s'ha produït o no. Quan dic triangulació vull dir, per una banda hi ha un pressupost de la Generalitat que s'ha d'aprovar, i per altra banda tenim un govern municipal que està governant amb 10 regidors, per tant amb una minoria absolutíssima, perquè la majoria està en els 21 regidors. Per tant, aquí hi ha un acord explícit que hem vist avui, però hi ha un acord no explícit que evidentment segur que s'ha parlat d'això a les negociacions i per tant que els propers mesos anirem dilucidant què hi ha d'aquesta triangulació que plantejo ara en els diferents pactes que també s'han arribat.
Isabel.
Bé, jo crec que hi ha un punt d'inflexió després del 23 de juliol quan Junts per Catalunya, representats per Carles Puigdemont, decideix que aterra en el taulell de la negociació. És a dir, aquest jo crec que és el punt d'inflexió que fa possible que avui estiguem parlant de que el dijous, si no hi ha res de nou, Pedro Sánchez serà investit president. I crec que aquesta qüestió té moltíssima transcendència perquè representa un canvi de paradigma en les reivindicacions, en les maneres de reivindicar, no en el contingut de les reivindicacions de Junts per Catalunya, però sí en la manera de reivindicar-ho i en el procés que haurà de fer per seguir demanant la independència de Catalunya. I com que hi ha hagut aquest canvi de paradigma, les negociacions, i aquí hem de posar en valor, jo crec, la figura de Pedro Sánchez, que ha sigut capaç d'entendre que, més enllà d'aquesta necessitat imperiosa d'aquests 7 vots per poder ser president, entendre que era un moment on o es plantejava